Bon dia, com esteu?
Bon dia, de matí fred, temperatura baixa a primera hora que pujarà ràpidament gràcies al temps assolellat i els núvols guanyaran terreny cap a la tarda.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 4 de març de 2024. A Pals, ara mateix, tenen una temperatura de 4 graus i han vist sortir el sol fa justament 43 minuts. Aquest dilluns al matí el temps serà majoritàriament assolellat, amb un ambient fred a primera hora i temperatura mínima d'entre 1 i 3 graus. A Pals s'han salvat i ara mateix es troben a 4 graus. Cap al migdia i a la tarda el cel, però, anirà quedant parcialment ennuvolat i la temperatura màxima arribarà als 17 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, l'informatiu comarcal de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que els Mossos han detingut un home i una dona per cometre 7 robatoris amb força en empreses del Baix Empordà. A més, també hem de destacar que la Generalitat multa 4 grans tenidors amb gairebé 400.000 euros per no oferir lloguer social a les comarques gironines. I viatgem fins a Sant Feliu de Guíxols perquè s'ha aprovat un paquet de mesures per fer front a l'augment del preu del lloguer al municipi. De seguida ampliarem tota aquesta informació durant l'informatiu, però també hem de destacar que avui recuperarem una entrevista amb la directora i la secretària de l'Associació d'Art Monalisi de Palamós, la Isabel Castro i la Mònica Planes, per veure com es troba la situació de l'art a la nostra comarca i també per destacar la feina que fa aquesta associació. I com cada dilluns, també parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut. De seguida ho repassarem tot, abans però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Primer de tot saludem a la Carla. Bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
També tenim en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Molt bon dia.
I també hem de saludar a la Paula. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies del Baix Empordà. I és que, com destacàvem, els Mossos han detingut un home i una dona per cometre 7 robatoris amb força en diverses empreses del Baix Empordà. Mariona.
La detenció es va produir el 28 de febrer quan dos policies de la comissaria de la Bisbal de l'Empordà van rebre un parell d'avisos d'alarmes per robatoris, una a Vall-llobrega i l'altra a Mont-ras. Els cossos van interceptar i ofrir un cotxe que venia de Mont-ras i després d'escorcollar-lo van descobrir que els objectes provenien de les dues empreses que van assaltar l'alarma i d'una d'altra situada a Vall-llobrega. Més endavant els Mossos van poder relacionar els detinguts amb 4 robatoris més de característiques similars comesos la matinada del 23 de febrer a Mont-ras i Palafrugell.
I com destacaven, la Generalitat multa 4 grans tenidors amb gairebé 400.000 euros per no oferir lloguer social a les comarques gironines. I és que la Generalitat ha imposat 16 multes a aquests 4 grans tenidors per aquest fet. La llista inclou fins a 30 municipis diferents, entre ells la Bisbal d'Empordà, Palamós i Pals. Dels expedients oberts, l'Agència Catalana de Consum ja n'ha resolt 16, que han acabat amb aquestes multes que pugen fins als 30.000 euros. A banda d'aquests expedients, però, la Generalitat n'ha obert molts més, en concret 117, per incomplir l'obligació que marca la llei per afrontar l'emergència en l'habitatge. I destaquen els municipis de Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols i Salt. Doncs ampliarem tota aquesta informació a l'informatiu. I viatgem fins a Sant Feliu de Guíxols perquè hem de destacar que s'ha aprovat un paquet de mesures per fer front a l'augment del preu del lloguer al municipi. Paula.
Està previst estudiar possibles modificacions del planejament urbà, així com detectar habitatges de grans tenidors buits.
I salvem la platja de Pals, denuncia tales abusives a rodors durant els treballs de prevenció d'incendis a la localitat. Carla.
Els ecologistes estan convençuts que s'aprofiten aquestes teles per desforestar zones amb l'intenció que s'hi pugui edificar després. Recorden que aquestes pinedes sobre dunes són hàbitat d'interès comunitari prioritari i que els treballs provoquen conseqüències irreversibles i greus afectacions.
I I hem de destacar també que Territori regularà el trànsit al pont de la C-252 de Verges amb un semàfor i un detector.
El Departament de Territori ha licitat les obres per instal·lar un sistema de gestió intel·ligent del trànsit al pont sobre el riu Ter de la C-252 a Verges per evitar el creuament de vehicles de grans dimensions al mateix temps. Està previst que en cada sentit de circulació s'instal·li un detector que diferencia els vehicles segons la seva amplada i un semàfor que en regularitzarà el pas.
I també hem de destacar que aquest diumenge es va registrar un petit terratrèmol a prop de Sant Feliu de Guíxols.
Segons l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el terratrèmol va ser lleugerament percebut al voltant de la zona epicentral, Sant Feliu de Guíxols, urbanització de Canyet i Tossa de Mar.
I hem de destacar també que Begú destinarà gairebé 1,5 milions d'euros a realitzar diverses millores en el municipi. Aquest finançament, provinent del romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, vol impulsar el desplegament de diverses actuacions a millorar els serveis i equipaments del municipi, així com també impulsar nous recursos per mirar pel benestar dels ciutadans. També hem de destacar que la sequera afecta els boscos del Baix Empordà i els fa més vulnerables davant d'un incendi, Paula.
Acaba un hivern amb poques nevades al Pirineu i la sequera sembla que s'allargarà uns mesos més. Amb aquesta situació persistent de falta d'aigua al territori s'està fent notar als boscos de la comarca. Per això els bombers es preparen per una temporada complicada on la prevenció d'incendis forestals adquireix cada cop més importància. Ràdio Capital ha pogut parlar amb el sotinspector del grup d'actuacions forestals, Edgar Nebot, que reconeix que fins que la sequera no es resolgui, l'impacte sobre els boscos serà cada cop més gran.
I la Fundació Futbol Club Barcelona i la Fundació Jordi Comas Matamala impulsen un campus d'ocupabilitat per joves extutelats en hoteleria i restauració. I és que va iniciar-se ahir i s'allargarà fins al 8 de març, on 16 joves derivats d'entitats socials de Catalunya participaran en un campus d'ocupabilitat en col·laboració amb la Fundació Jordi Comas Matamala, en una iniciativa que forma part de la campanya Joves Futur Més, un projecte que rep també el suport de la Fundació de la Caixa. I també hem de destacar que aquesta setmana comencen les novenes tertúlies Pallac Ferran.
Seran els tres primers dilluns de març i cada dia hi haurà dos convidats que explicaran la seva relació i experiència en l'educació. Després, els assistents també hi podran intervenir. Seran al Teatre del Centre Fraternal i duraran uns 90 minuts. Moderaran David Galceran, Roser Beguer i Josep Maria Soler.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses perquè les negociacions per la llei d'amnistia s'acceleren i l'acord cada vegada és més a prop. I és que després de l'informe de la Comissió de Venècia que n'avala la seguretat jurídica, les trobades i reunions s'han intensificat tant des de Junts com des del PSOE. El missatge més clar és l'inici d'una nova etapa. Aquesta va ser l'expressió exacta que va fer servir Carles Puigdemont. Ni Puigdemont ni Junts, però donen l'acord per tancat encara, però és més a prop que fa una setmana per dos elements claus. El primer és l'aval jurídic que n'ha fet la Comissió de Venècia, com explicàvem, però l'altre, com explica Carlos Cué a El País, és la pressió que està exercint la justícia espanyola i el Tribunal Suprem en particular, amb el plantejament d'investigar Puigdemont per terrorisme. Lluny de complicar l'entesa, l'ha costat més. Ni tan sols el cas Coldo de presumpta corrupció ho ha enterbolit, perquè totes les parts admeten que l'alternativa al govern espanyol actual seria molt pitjor. Entretant, en el que s'està tractant la taula entre el PSOE i Junts, els socialistes han acceptat finalment canvis a la llei que no toquen el que ells consideren com el moll de l'os, que és garantir-ne que no pugui ser tombada ni en el Constitucional ni a la justícia europea. I Junts també s'ha obert a la negociació. Els socialistes també volen que els de Puigdemont entenguin que no hi ha cap fórmula legal que pugui impedir al 100% que els jutges puguin complicar l'amnistia. Seguirem, doncs, com evoluciona finalment aquesta llei durant aquesta setmana, perquè és una setmana clau per impulsar aquesta llei. I hem de destacar també que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort per un possible homicidi d'un home aquest diumenge a la Rambla de Ponent de Tarragona, al barri de Campclar. ha passat en ple carrer aquest diumenge cap a les 12 del migdia i la víctima tenia uns 35 anys i fonts properes al cas han explicat a ACN que les ferides semblen amb arma de foc, tot i que encara no se li havia practicat l'autòpsia. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, tot i que ja s'havien fet algunes gestions prèvies per part dels agents de Seguretat Ciutadana. Al lloc s'hi van desplaçar també 4 dotacions del sistema d'emergències mèdiques que no van poder fer res per salvar la vida a la víctima. El crim, a més, va passar en plena llum del dia i va despertar molta expectació per la zona, tenint en compte que també van haver de tallar diversos carrers perquè les persones no s'acabessin acostant al lloc dels fets. I hem de destacar també que hi ha 4 detinguts per la violació en grup d'una turista espanyola a l'Índia. I és que la policia de l'Índia ha confirmat que de moment hi ha aquestes 4 persones detingudes a l'estat de Jharkhand, al nord-est del país, prop de Bangladesh. L'agressió va ser la nit de divendres, mentre la dona i el seu marit dormien en una tenda de campanya en una zona remota de la localitat de Dumka. La parella feia una ruta en moto per diversos països asiàtics i els 7 acusats de la violació han estat identificats i seran detinguts aviat, segons afirma la policia del país. Des de l'hospital on van traslladar la parella de turistes, el marit va explicar que 7 homes havien violat la dona, mentre que un l'amenaçava a ell amb un ganivet. També els van robar i van ser colpejats. Doncs veurem com acaba aquest cas de violació fora d'Espanya. I ara anem amb el repàs de la meteorologia de la comarca i com cada dia el repassem amb l'Albert Aparicio. Bon dia.
Hola, bon dia.
Quin temps ens espera durant aquesta setmana al Baix Empordà?
Doncs continuarem la tònica d'aquest inici de març, que a un moment ens ha deixat les primeres pluges amb quantitats d'entre 15 i més de 20 litres per metre quadrat al Baix Empordà durant la matinada de dissabte diumenge passat, arribant gairebé a 25 litres per metre quadrat a la Tallada d'Empordà i 23 a Verges. I és que la dinàmica atmosfèrica d'aquest mes serà més favorable a noves precipitacions a causa d'un bloqueig anticiclònic als països nòrdics que obligarà les depressions i sistemes frontals a circular per latituds més baixes. De moment aquest dilluns comença però amb temps en general assolellat, amb ambient fred a primera hora i temperatura mínima entre 1 i 3 graus. Cap al migdia i tarda el cel anirà quedant parcialment ennuvolat i la temperatura màxima assolirà els 17 graus. Demà, jornada més inestable, amb variabilitat al cel i pluja, en general de caràcter feble i de distribució irregular i discontínua, que pot aparèixer en qualsevol moment entre matí i tarda. La temperatura màxima quedarà demà més baixa al voltant dels 14 graus. Resta de setmana amb variabilitat al cel, intercalarem dies amb més estones de sol, però també ens visitaran nous ruixats que de moment sembla que seran més probables entre divendres i dissabte.
Doncs esperem que aquests ruixats ens visitin a finals de setmana per intentar pal·liar una mica més aquests efectes derivats de la sequera. Moltíssimes gràcies, Albert Aparicio, per aquest repàs del temps. I el comentari d'avui ens el porta la Neus Colomer.
Aquest dissabte passat vaig tenir el plaer de participar a la conversa entorn a la presentació del llibre Ensenya'm la llengua, del doctor Antoni Beltran, a la llibreria No llegiu de Palafrugell. Es presentava la segona edició revisada i ampliada del llibre del doctor Beltran, una feina tenaç i ingent per recuperar el lèxic d'àmbit mèdic d'arreu de Catalunya. A la taula vam comptar també amb la Maria Bruguera, coautora del llibre Coses sentides, al parlar de Palafrugell, on es documenten les paraules i expressions més genuïnes del municipi, amb l'objectiu de preservar el patrimoni i la riquesa oral. La llengua és una entitat viva que experimenta una evolució constant, i és comprensible que admeti la incorporació de neologismes mentre altres paraules que descriuen conceptes obsolets acabin quedant en l'oblit. Malgrat això, el que hauria de preocupar-nos a tots, com a parlants, és la preservació de les paraules que representen conceptes quotidians, aquelles que tracten com les relacions entre les persones i el món que ens envolta. Trobar gent jove de família catalana i escolaritzada en català, que té menys capacitat d'expressió que els seus avis, fa fredat. El doctor ens explicava que veu com als seus pacients més joves els manca vocabulari per expressar què els passa, com se senten, on els fa mal, quin tipus de dolor tenen. En aquest context estem fent referència a una disminució del vocabulari, a un empobriment lèxic. Això implica la simplificació de la llengua, és a dir, la reducció del repertori de paraules utilitzades per un parlant, en benefici de l'ús de paraules comodí. On la gent més gran, per exemple, distingeix entre granissada, grans grossos com favasses, i borradura, allò imperceptible tenir la pell vellutada, els joves diuen directament sarpullit. Ho diuen a la castellana i d'aquí poc segurament ho acabaran dient a l'anglesa, perdent l'ús de les paraules que en són pròpies, però també perdent el matís en la conversa. I el tema dels matisos també és important des de la perspectiva dels metges. Ells primer han d'entendre el malalt i després saber explicar-li el diagnòstic amb un llenguatge planer. Si vas al metge perquè tens vertigen i et diu que tens una laberintitis, pots arribar a pensar que tens un mal dolent, però si et diu que tens un cap rodo, et queda clar que tens una cosa que ja has sentit que tenia un familiar o un veí. Tots som conscients del retrocés gradual que ha experimentat el català en els darrers 20 anys, però no té per què ser un procés irreversible. La llengua s'aprèn per osmosi. Des de les famílies, les aules o des dels mitjans de comunicació es pot fer molta feina. Fem-la.
Doncs sí, fem aquesta feina i intentem, doncs, no continuar amb aquest retrocés. Moltíssimes gràcies, Neus Colomer, pel comentari d'avui. I quan passa poc més d'un minut d'un quart de nou, comencem amb el repàs de les principals notícies del Baix Empordà. I és que hem de destacar que els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell un home i una dona de 27 i 39 anys, respectivament, com a presumptes autors de 7 delictes de robatori amb força. La detenció es va produir el passat 28 de febrer, quan els policies de la comissaria de la Bisbal d'Empordà van rebre un parell d'avisos d'alarmes per robatoris a diverses empreses de la localitat. I en van enxampar els presumptes autors. Què més en sabem, Mariona?
La primera alarma es va activar pels vols de les 4 de la matinada en una empresa situada a Vall-llobrega. Poca estona després va saltar una altra alarma, aquest cop a un municipi de Mont-ras. Mentre els policies estaven fent comprovacions als dos robatoris, una altra patrulla de seguretat ciutadana, que estava al cas dels dos fets, va localitzar a Llofriu un vehicle que provenia de Mont-ras. Els agents van aturar-lo i van identificar els dos ocupants, un home i una dona. Tot seguit van escarcollar el cotxe i van trobar una motxilla amb diversos objectes, una caixa de cabdals i uns 30 euros en efectiu. Després de fer diverses comprovacions, els Mossos van descobrir que els objectes provenien de robatoris de 3 empreses, dues on l'alarma havia saltat i una tercera també situada a Vall-llobrega. Per aquest motiu, els agents van detenir l'home i la dona com a presumptes autors de 3 robatoris amb força a establiments. Gràcies a les detencions i a diverses gestions posteriors, els Mossos van poder relacionar els detinguts amb 4 robatoris més de característiques similars, comesos la matinada del 23 de febrer a Mont-ras i Palafrugell. En aquells casos, els lladres es van endur 400 euros en efectiu.
Doncs veurem com acaba desembocant també aquestes detencions. També hem de destacar que la Generalitat ha imposat 16 multes a 4 grans tenidors per no oferir lloguer social a famílies en risc d'exclusió a les comarques gironines. La normativa estableix que les persones físiques o jurídiques considerades grans tenidors han d'oferir un lloguer social abans d'interposar qualsevol demanda d'execució hipotecària o desnonament quan les famílies es trobin en risc d'exclusió residencial. Hem de destacar que l'Agència Catalana de Consum, que s'encarrega de tramitar les sancions, ja ha obert fins a 117 expedients per incomplir l'obligació d'oferir aquest lloguer social. Per municipis, els que més n'acumulen són Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols i Salt. El llistat, però, inclou fins a 30 municipis diferents de la demarcació, entre ells Palamós i la Bisbal. Dels expedients oberts, Consum ja n'ha resolt 16, que han acabat amb multes de fins a 30.000 euros. Fan referència a 4 grans tenidors i l'import global de les sancions que els ha imposat la Generalitat i que es tipifiquen com a greus puja fins a gairebé els 400.000 euros. En aquest cas, els municipis on es troben els habitatges són Sant Feliu de Guíxols, Banyoles, la Bisbal i Celrà i Lloret de Mar. Pel que fa als grans tenidors, l'agència ha obert fins ara 1.242 expedients a aquestes empreses immobiliàries per incomplir l'obligació legal d'oferir lloguer social. Dels expedients sancionadors ja n'hi ha 246 que han acabat en sanció i que sumen un import global d'uns 6 milions d'euros. I parlant d'habitatge, hem de destacar que l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha aprovat en sessió de ple un paquet de mesures per fer front a l'augment del preu del lloguer en habitatges del municipi. Paula.
En concret, s'ha acordat obrir un punt d'assessorament sobre la nova normativa que regula el lloguer i limita els preus, difondre-la i fer-ne seguiment per garantir que es compleixi. A més, el paquet inclou estudiar possibles modificacions del plantejament urbà per incorporar mesures que afavoreixin el lloguer, així com redactar un pla d'inspecció d'habitatges desocupats de grans tenidors susceptibles d'expropiació temporal per destinar-los a lloguer.
I l'entitat ecologista Salvem la Platja de Pals denuncia el que considera que són tales abusives d'arbrat a les pinedes sobre dunes ubicades a la zona de rodors de la localitat on s'han fet treballs de prevenció d'incendis. En concret, consideren que s'ha excedit als límits de separació entre arbres i s'ha deixat en peu els exemplars més dèbils que, lamenten, poden caure per si sols. Els ecologistes estan convençuts que s'aprofiten d'aquestes tales per desforestar zones amb la intenció que s'hi pugui edificar després. I recorden que aquestes pinedes sobre dunes són hàbitat d'interès comunitari prioritari i que els treballs provoquen conseqüències irreversibles i greus afectacions. Tots els detalls, Carla.
La normativa vigent estableix que, periòdicament i com a mesura de seguretat contra possibles incendis forestals, s'hagin de fer tales d'arbrat a les franges perimetrals de les parcel·les de bosc a tocar d'urbanitzacions. Una mesura que des de Salvem la Platja de Pals consideren que s'ha aprofitat a la zona de rodors de la localitat per aplicar-hi tales abusives. En aquest sentit, els ecologistes denuncien que els treballs efectuats en aquesta pineda sobre duna de Pals no han respectat la separació entre exemplars perquè s'hi han deixat més distància entre pins dels 6 metres que marca la normativa.
Aquí han fet una obra que és mig legal perquè és la franja perimetral, però han tallat més del doble de pins que necessaris. La normativa diu que els pins tenen d'estar a una separació de 10 metres, però han tallat pins fins a 15 i 20 metres de distància d'una de l'altra.
Tot això en un moment de sequera que des de Salvem la Platja de Pals lamenten que impossibilita tornar a plantar els pins que s'han talat, perquè aquesta tasca requeriria molta aigua i és un recurs del que actualment no es disposa. Ara, amb la falta d'aigua, és inevitable poder restaurar aquestes zones, insisteix Lluís Sanz.
I des de la plataforma estan convençuts que aquestes tales responen a la voluntat extractiva de fusta de qualitat, a més de servir per desforestar una zona perquè s'hi pugui construir més endavant.
El que nosaltres afirmem és que són unes parcel·les interiors que amb aquests treballs poden haver perdut una part important del seu valor mediambiental. I dintre dels litigis urbanístics existents contra el pla director de la Costa Brava, que ja hem comentat anteriorment, doncs podrien ser esgrimits com arguments per recuperar edificabilitat al fet de que aquestes parcel·les puguin demostrar-se que tenen un baix valor ambiental.
De fet, el també membre de Salvem la Platja de Pals, Narcís Subiana, detalla que a Rodors hi havia un projecte per urbanitzar-ho que va quedar aturat quan el pla director de la Costa Brava ho va desclassificar. Tanmateix, Subiana insisteix a dir que aquestes tales seran una excusa per dir a les parcel·les que no tenen interès natural i recuperar els permisos per poder-hi construir. Aquesta és una pràctica que s'estaria estenent a altres poblacions de la comarca, com Palamós, Palafrugell o Begur, on Salvem la Platja de Pals assegura que també s'hi estan fent tales més importants del que marca la normativa vigent en aquestes franges perimetrals, que representen els 25 metres primers de cada secció de bosc a tocar de les urbanitzacions. Per revertir la situació, el membre de Salvem la Platja de Pals, Lluís Sad, demana als ajuntaments que inspeccionin els treballs de tala d'arbrat de les franges de baixa combustió per evitar que cap empresa subcontractada per fer aquesta tasca incompleixi la normativa.
I el Departament de Territori ha licitat les obres per instal·lar un sistema de gestió intel·ligent del trànsit al pont sobre el riu Ter de la C-252 a Verges, per evitar el creuament de vehicles de grans dimensions al mateix temps. Està previst que en cada sentit de la circulació s'instal·li un detector que diferenciï els vehicles segons la seva amplada i un semàfor que regularà el pas. Tots els detalls, Paula.
Els treballs inclouran també la formació de sobreamples a l'entorn del pont que serveixin per a l'aturada de vehicles en les fases semafòriques que no permetin el pas i d'un camí que donarà continuïtat a l'itinerari de vianants del pont en sentit ultramort. D'altra banda, es condicionarà el camí lateral de vianants existent paral·lel a la carretera C-252, al costat de Verges. Els treballs es completaran amb les tasques de senyalització, d'adequació del drenatge, d'instal·lació de barreres de seguretat i d'integració en l'entorn. L'obra és una mesura transitòria, ja que el Departament de Territori vol eixamplar el pont, una actuació de la qual s'està redactant el projecte. Aquest detallarà tècnicament les actuacions per eixamplar l'estructura amb una longitud de 420 metres, de manera que la calçada per a la circulació s'incrementi fins als 8 metres total. La inversió estimada per l'obra és de 2,6 milions d'euros, amb dues actuacions estan consensuades amb l'Ajuntament de Verges.
Un petit terratrèmol de magnitud 2,4 a l'escala de Richter s'ha registrat aquest diumenge al migdia al Baix Empordà, concretament a Sant Feliu de Guíxols. Què més en sabem, Carla?
El sisme no va provocar danys, segons l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. El petit terratrèmol es va produir poc després d'un quart d'una del migdia, a una profunditat de 2 quilòmetres i amb epicentre a Sant Feliu de Guíxols. Segons l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el terratrèmol va ser lleugerament percebut al voltant de la zona epicentral, Sant Feliu de Guíxols, urbanització de Canyet i Tossa de Mar. L'últim sisme s'havia produït el 26 de febrer. Va tenir una magnitud de 3,3 amb epicentre a Osca i es va percebre a la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà. El fenomen que no va causar danys també es va notar a la franja de Ponent.
Doncs no ho sé si algun dels nostres oients d'aquestes zones va poder percebre aquest petit terratrèmol que va tenir lloc ahir a aquesta zona de Sant Feliu. I hem de destacar també que Begú destinarà 1,5 milió d'euros a millores municipals. Aquest finançament, provinent del romanent líquid de tresoreria per despeses generals, vol impulsar el desplegament de diverses actuacions destinades a millorar els serveis i l'equipament del municipi i també per impulsar nous recursos pel benestar dels ciutadans. I les aplicacions pressupostàries més destacades que volen impulsar des de l'Ajuntament inclouen una partida de 400.000 euros per l'asfaltatge viari, per millorar la seguretat i comoditat dels conductors i vianants, i un altre de 400.000 euros per la millora de xarxes de subministrament d'aigua en el marc del Pla d'Actuació contra la Sequera. Amb aquest objectiu també s'ha aprovat una partida de 100.000 euros per reforçar la detecció i reparació de fuites a les canonades d'aigua. A més, una de les altres mesures que volen impulsar des del consistori és la creació del Parc de Salut Esclanya, on s'invertiran 30.774 euros. Una altra de les accions també és la millora de l'accés al cementiri municipal amb una inversió de 38.337 euros. A més, també es farà una inversió de 45.000 euros per reparar i millorar la seguretat dels usuaris i la viabilitat dels serveis marítims a la platja de Fornells. També es farà una millora de l'accés del tram i la vorera del carrer de Sarriera amb un pressupost de 85.965,81 euros, i el carrer de les Flors també es millorarà el paviment amb una inversió de 32.222 euros. També s'urbanitzarà el polígon P78 amb 271.000 euros i es duran a terme millores al centre d'interpretació dels indians per un valor de 55.000 euros. Doncs veurem tot això com acaba fent-se la inversió. I hem de destacar també que ha acabat un hivern amb poques nevades al Pirineu i la sequera sembla que s'allargarà alguns mesos més. Amb aquesta situació persistent de falta d'aigua al territori s'està fent notar als boscos i per això els bombers es preparen per una temporada complicada on la prevenció d'incendis forestals adquireix cada cop més importància. El sotsinspector del grup d'accions forestals, Edgar Nobot, reconeix que fins que la sequera no resolgui, l'impacte sobre els boscos serà cada cop més gran. Tal com explica a Ràdio Capital, explica que els boscos es debiliten, també s'estressen i això provoca que siguin més vulnerables davant un possible incendi. Què més en sabem, Paula?
Cal destacar que la campanya de prevenció d'incendis 2024 acumula la falta d'aigua que portem arrossegant des de fa més de 3 anys. Per això, Edgar Nebot apunta que aquest any l'escenari de prevenció d'incendis és pitjor que el dels darrers anys.
Per tant, aquest any 2024 segueix acumulant els problemes del 21, del 22 i del 23, i per tant, així, diguem-ne, per dir-ho clar, tenim unes perspectives pitjors que les que teníem l'any 23 o les que teníem l'any 22.
El sotinspector del Graf explica que la sequera afecta la biomassa que es troba vivint als boscos. Quan vulguin agafar aigua del sol a la primavera no en tindran suficient per poder desenvolupar-se amb normalitat. La falta d'aigua en aquestes plantes que encara continuen vives farà que en el cas d'un incendi forestal puguin cremar amb més rapidesa. En un any normal de pluges, durant la primavera i la tardor, el nivell d'aigua en les plantes evita que hi hagi un risc d'incendi més alt. Aquest any, però, això no ho tenim, explica Edgar Nebot.
Cal destacar que la sequera ha estat força intensa a la comarca i això ha acabat afectant a la salut dels boscos. Edgar Nebot explica que els arbres grans estan morint i els boscos s'acaben debilitant.
El sotinspector del Graf apunta que aquesta situació fa que la massa forestal pugui cremar més fàcilment i de manera més intensa a la zona. A més, un dels altres factors que pot afectar aquests boscos en cas d'incendi és el vent.
Els boscos estan realment amb una falta d'aigua i, per tant, començaran a cremar, poden cremar molt més intensament del que és habitual, encara que restringim activitats. Sí.
Nebot recorda que cal conscienciar la població davant els incendis forestals. S'ha de promoure la prevenció, però també aprendre que haurem de conviure amb els incendis. Per això cal donar a conèixer les mesures d'autoprotecció existents a la població usuària dels boscos i alhora que el sector polític treballi per fer un manteniment d'aquests boscos i els acompanyi en aquest canvi.
I hem de destacar que tornen les tertúlies educatives Pallac durant els tres primers dilluns del mes de març. Cada dia hi haurà dos convidats que explicaran la seva relació i experiència en l'educació. Després els assistents també hi podran intervenir. Seran al teatre del Centre Fraternal i duraran aproximadament uns 90 minuts. Moderaran ponents com David Galceran, Roser Beguer i Josep Maria Soler. Ferran, què més en sabem?
El president de la Fundació Pallac, Josep Maria Soler, explica al Supermatí que l'objectiu no és treure grans conclusions, sinó parlar d'educació.
Es vegi de que l'educació, tal com la Fundació, doncs sempre l'entenem, és cosa de tots, és una qüestió de que hem de sumar, no hem de restar, no és només un servei, entenent l'educació com a educació escolar, sinó que és una educació àmplia, entesa com les influències de casa, de l'entorn, i evidentment també i de l'escola, que és importantíssima.
La primera trobada serà avui a les 7 del vespre amb Neus Mar, mestra del Badruna Prats de la Carrera i cantant, i Josep Antoni Garcia, que va treballar com a agent de la policia local i es defineix com un lluitador.
El teníem més conegut quan estava en actiu com a policia local. I és una persona que doncs, la vida des de relativament petit doncs, no li va estar fàcil i va haver de lluitar contra la malaltia i bé, doncs això el va portar per camins educatius doncs, que són molt enriquidors, molt macos i que ens els explicarà en primera persona.
L'11 de març a les 7 del vespre hi participarà Conxa Guisset, jubilada, i Joan Manel Loureiro, mestre i polític.
Explicaran la seva infantesa, la seva joventut, la seva vida, en definitiva, però en format de 10 minuts, de manera de que ens puguin dir aquelles coses que per ells han estat més significatives des d'un punt de vista de futur, més des d'un punt de vista educatiu, més d'un punt de vista de construcció d'aquesta persona socialment integrada en aquest món d'avui.
I per acabar el 18 de març a les 7 del vespre hi haurà Montse Tortós, una professora d'institut, i Josep Lluís Marcó, consultor i empresari.
Són dues persones també que ens poden aportar moltíssimes, moltíssimes coses del seu propi tarannà i recorregut.
I abans de continuar amb el repàs informatiu escoltarem l'entrevista amb l'associació Mona Lisi. Ja fa gairebé un any que es va inaugurar la Galeria d'Art Mona Lisi i que es troba situada al carrer Sant Antoni número 2 de Palamós. Aquest és un espai perquè artistes locals i de la comarca que siguin socis de l'entitat puguin exposar les seves obres, també a entrar en contacte amb l'art, i per parlar-nos una mica més d'aquesta associació i d'aquest espai tan privilegiat ens visiten la presidenta de l'entitat impulsora del projecte, la Isabel Castro, i també la secretària de l'entitat, la Mònica Planes. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-vos com va néixer l'associació, com vau decidir crear aquesta entitat i promoure l'art a través d'aquesta proposta?
Bueno, esa fue una idea mía, que yo vine a Palamós cuando me jubilé en el 2017 y empecé a pintar y en el Cercle Artístic de Palamós, y vi que había muchísimos artistas en la región, pero que no teníamos ningún lugar donde poder exponer las obras, sino de vez en cuando en la biblioteca o sitios así. Entonces me pareció que podíamos crear un lugar permanente donde cada artista de la región pueda tener un sitio donde exponer sus obras. Y es lo que hemos hecho, y el proyecto se desarrolló muy rápido porque efectivamente yo conocía a muchos artistas, pero no todos los que han venido, y es impresionante de ver la variedad, la cantidad y la variedad de artistas que han llegado a Monariz, y ahora somos ya un poquito más de 50.
O sigui que, clar, va començar fa un any i s'ha ampliat fins a 50 artistes a la mateixa associació. Doncs, clar, podríem dir que la comarca del Baix Empordà és una zona prolífica quan parlem d'art art en general, perquè és molt extens.
Yo la verdad que estoy convencida de ello, porque cada día me sorprende de ver nuevos artistas que vienen, que se proponen, y nunca hubiera imaginado que había tantos, la verdad, sí. Ahora también tenemos algunos que vienen de más lejos, porque incluso tenemos una escultora de Zaragoza, otra de Barcelona, pero bueno, todas ellas siempre tienen un contacto con la Costa Brava, o sea que tienen aquí una segunda casa o que vienen a menudo a visitar amigos, y entonces sí, es siempre la base de todos nuestros socios, tiene una relación con la comarca.
I esclar, estàvem parlant de que ara mateix hi ha 50 socis en aquesta associació. Teniu pensat posar-hi algun límit? Hi ha alguna condició que hagi de complir una persona per formar part de l'associació?
Pues mira, hasta ahora no, porque hemos dado esto, era un poco el objetivo, es dar la posibilidad también a pintores que todavía no son conocidos, darles una posibilidad. Pero también es verdad que llegamos un poco al límite del espacio que tenemos, porque cuando hacemos una colectiva, presentar una o dos obras de cada socio, pues claro, para 50 el espacio empieza a ser un poquito insuficiente. Pero mira, hasta ahora no hemos seleccionado y acogemos a todos y vamos viendo. Puede ser que lleguemos a tener que limitar, pero entonces en ese caso lo que pensamos hacer, pues mira, hacemos una lista de reserva, si se va un artista puede entrar otro, en fin, iremos adaptándonos a la situación.
Perquè ara mateix, per formar part de l'associació, s'ha de ser artista, és a dir, per exemple, un amant de l'art podria unir-se i fer aquesta aportació, doncs, per donar més visibilitat a artistes locals?
Sí, de fet tenim molts socis, o sigui, també hi ha gent jubilada que ho fa per un hobby, per gaudir, per estar en moviment, no? Que sempre et genera doncs això. Llavors també fem propostes temàtiques i la gent se suma i és l'excusa per pintar una obra sobre carnaval, per exemple, o sobre gastronomia. Sí.
I, clar, quin tipus d'obres d'art hi podem trobar a la galeria?
Pues mira, ahora, como te decía, hay una gran diversidad, porque la mayor parte de los pintores aquí suelen ser paisajistas, pero también tenemos gente que trabaja abstracto, que hace retratos, tenemos artistas que trabajan con resinas decorativas, tenemos ceramistas, que siempre son obras únicas en lo que hacen, o también escultoras que trabajan con el vidrio, o que trabajan con el bronce o con diferentes materias. Y sí, la verdad es que llegamos ahora a una diversidad de propuestas que es muy interesante.
O sigui, no es només pinturas.
No. Además, por eso nos llamamos Total Galería, porque estamos abiertos a todo tipo de expresión artística, plástica.
O sigui, d'aquesta dedicada a treballar amb diferents materials.
Exacte.
I elaborar obres d'art. Sí. Esclar, a la galeria hi podem trobar aquesta part expositiva. Ara mateix, quina exposició hi teniu doncs, muntada a la galeria i què hi podrem veure properament?
Ara mateix tenim una exposició de carnaval, perquè a Palamós doncs, hi ha molta tradició, i bé, vam sumar-nos a la proposta i anem intercalant. Hi ha miscel·lànies, o sigui, exposicions col·lectives de socis de temàtica lliure, que és potser on tenim més overbooking d'obres, que es fa més difícil. Quan fas un tema es limita més perquè ja estàs demanant a algú que col·labori en una proposta en concret.
Sí, porque la idea de hacer exposiciones temáticas es también para variar y bueno, hacer que la gente que viene, que nos sigue, pues no se aburre, porque siempre hay una propuesta diferente, ¿no? Ahora, en el mes de marzo, tenemos un pintor francés, un artista francés, que es por la primera vez que recibimos a un artista extranjero, porque también la idea es no solo promover el arte de aquí, pero también enseñar propuestas diferentes, artísticas. Y este señor trabaja con formatos grandes de madera, es abstracto y utiliza mucho material también de reciclaje y muy colorido. Y esta será una exposición que empieza a primeros de marzo, que durará todo el mes. Y bueno, es algo que aquí hasta ahora, pues que yo conozca de los pintores que socios de Monalisi, es una novedad, quiero decir, ¿no? Es algo diferente. Entonces, pues eso, la idea es también crear novedad para que venga el público y que siga viniendo y que no se aburra con una propuesta que sea siempre la misma.
Clar, parlant de públic, podríem dir que aquí a la comarca l'art, doncs, es pot mostrar en aparador, és a dir, hi ha molt d'accés per part del públic a aquestes obres d'art, a aquests artistes que, per exemple, jo tinc el record de petita quan passaves pel carrer i veies algun pintor fent paisatges, per exemple, la gent té aquesta inquietud per l'art ara mateix o és més complicat accedir a aquest públic més general?
Ara mateix és més complicat si ho comparem, per exemple, amb els anys 70, 80, els pintors d'aquella època que ens expliquen, no? Venien moltíssim, hi havia un interès. Jo crec que ara hi ha tanta competència a les xarxes socials, tens accés a tot tipus d'imatges, no? La postmodernitat fa que estàs com saturat d'imatges, pots veure pintors de l'altra punta del món amb un clic de mòbil. Jo sí que veig que és una època diferent, no? Que quan t'expliquen gent d'aquella època, no? Que els encarregaven de curar espais grans i que tenien una afluència de venda, i ara te n'adones que hi ha moltíssims artistes movent cel i terra per aconseguir promocionar-se i que costa més.
Sí, lo que vemos es que cuando organizamos una inauguración o un evento, el público viene, pero fuera de los eventos todavía tenemos una afluencia muy baja, y eso sí que nos gustaría, y por eso agradecemos cuando nos hacen un poquito de publicidad, porque hacer en modo que la gente venga. Yo la impresión que me da, que lo que decía Mónica es lo que dicen todos, efectivamente, que ahora es mucho más difícil. Yo lo que creo es que tal vez los jóvenes les cuesta más, se interesan menos al arte, porque suele venir gente mayor y la gente mayor te dice, yo es que ya tengo la casa llena de cosas, y seguramente que es verdad. Y entonces, claro, tal vez lo que falta es un poco más de interés por parte de la gente más joven. Igual también es un poco el miedo de decir, porque que el arte igual es caro, efectivamente hay de todo, pero precisamente en Monalisi la propuesta es también de un punto de vista de precios, es muy diversa, y yo creo que se puede comprar una obra de arte pues por un poquito más de una decoración industrial que compras en cualquier tienda de decoración, y por eso falta un poquito eso, la parte de interés de la gente más joven, yo creo.
I, per exemple, no ho sé si per corregir aquesta tendència, potser les institucions haurien de fer més aposta per l'art plàstic, que és el que estem parlant, però també per l'art en general, no? Vull dir, potser seria aquest el punt?
És possible. Per exemple, també a mi em sorprenia... No, Palamós és terra de pintors, perquè el mateix paisatge, per això també hi ha tants paisatgistes, perquè l'entorn t'està convidant a voler compartir amb els altres aquelles visions, no?, de les que pots gaudir. I sí que sorprèn, si bé l'Ajuntament de Palamós ens ha apoyat i quan han vist la proposta li han donat suport, no? Però a mi m'estranyava... Quan vaig arribar, jo sóc de Palamós de tota la vida, però havia viscut a Barcelona molts anys, i al tornar aquí, no, que tens el xip de la ciutat i la quantitat de propostes que hi ha allà, doncs sí que a mi em va sorprendre també, de dir, ostres, com pot ser, no?, que no hi hagi més coses, no? I més de pobles que vivim del turisme, no?, que és que s'escau moltíssim... promocionar això, o sigui, a Palamós ve gent a menjar, a gaudir de la gastronomia, o sigui, precisament el model de turisme que hi ha a Palamós trobo que està molt en consonància, que potser es gasten en un menjar el que pot costar un quadre, no? Mm-hmm.
Clar, i és això, també tenim el factor del turisme, no sé si noteu diferència en el nombre de visites quan parlem de la temporada d'estiu i la temporada d'hivern, vull dir, no sé si hi ha aquest factor bueno, d'estacionalitat o és més divers a l'hora de parlar de visitants.
Pues mira, tenemos poca experiencia porque como estamos en Palamós solo desde el año pasado, hemos tenido la experiencia de un verano. Y bueno, yo la verdad que sí me decepcionó un poco el hecho porque pensaba que atraería más turismo. Y sin embargo nos hemos dado cuenta de que el turismo viene difícilmente. Y tal vez no estamos en el carré mayor tampoco, ¿eh? Pero bueno, hemos hecho mucha publicidad en los hoteles y no ha habido mucha afluencia. Yo creo que el turismo de julio y agosto es un turismo muy de playa y de restaurantes. Pero lo que también creo es que el Ayuntamiento de Palamós, por ejemplo, está haciendo varias cosas en el campo del arte. Ha creado una bienal de arte y hay proyectos que tal vez puedan atraer otro tipo de turismo. Sobre todo que estas actividades están previstas en octubre y noviembre. Y entonces, bueno, yo creo que si Palamós se mueve en ese sentido, Palamós y otras ciudades de la comarca, creo que puede ser bien para el turismo y bien para la cultura, porque ya das una connotación más cultural y traes gente de otro nivel. Entonces somos positivos en eso.
Doncs esperem que el projecte continuï creixent i també us volem donar les gràcies per visitar-nos aquí i convidem els oients a visitar la Galeria d'Art Mona Lisi a Palamós. Moltíssimes gràcies, Isabel Castro i Mònica Planes.
Gràcies, Maria, gràcies a ti també.
I com cada dilluns, abans d'acabar el supermatí, ens visita la Maria Teresa Clavús de la llibreria El Cucut. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estem? Com comença aquesta setmana?
Molt bé, la setmana comença prometedora. En El Cucut amb molta feina, perquè estem en ple preparant el berenar literari. I bueno, cada vegada que acabem una feina veiem tota la que no hem fet, saps? O sigui, en aquells moments en què, no sé, comences, per exemple, o un trasllat, o un endreçar armaris, i penses, bueno, va, en el moment de posar-t'hi hi ha un moment en el qual creus que no te'n sortiràs. O sigui,
sí, ja, això és veritat.
Tot fora el que... No? Has enredat tot el que tenies endreçat, però encara no has començat a endreçar el castret.
Llavors, totalment.
En aquest cas estem igual. O sigui, va ser un efecte dominó amb el pensament, dius, bueno, per fer això primer hem de fer això, després primer hauríem de fer això.
Exacte.
I vas anant enrere i te'n dones compte que hi ha coses que fa mig any que les havies d'haver fet.
Sí,
coses de fer-les ara.
Sí que sol passar.
Hi ha una dita que vaig trobar, bueno, de dita, una broma d'aquestes, una metàfora que vaig trobar molt, molt curiosa, i diu, és d'aquelles persones que quan s'enfonsa el Titanic es posa a pintar les tombones. No? Quan...
Sí, sí que és veritat.
Sí, a vegades penso, em sembla que fem el mateix, saps? O sigui, hem de preparar el brinar i després volem pintar una paret blanca. Vull dir, no, dius, no, la paret ja hauria d'estar.
Sí.
Deixem gastar. Igual que hi hagi una taca, saps?
Ai, sí, 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 bueno. Sí, no. No, però totalment, eh? Vull dir, que és aquesta la sensació.
La imatge, l'heu entès, que sí.
Oh, i tant.
Bueno, doncs pues així és com estem de descontrolats. Esperem que ens vingueu a entonar ànims el dijous sant, a la tarda. Que així, bueno, com a mínim, com de gent hi hagi, menys es notarà algú que falta.
No, però a veure, s'ha de destacar que els berenars literaris fan molt de goig i de debò que... Sé que ho repeteixo cada setmana que parlem d'aquest tema, però és que és veritat. Vull dir, val molt la pena anar-hi perquè és una manera d'estar en contacte directe amb autors que almenys
sí,
per mi,
sí,
són eminències. Ja està.
Es fan, sí, no, i es fan moltes complicitats a tots nivells. Vull dir, hi ha també molts editors, molta gent que són amics i es veuen en aquí, perquè són escriptors que publiquen amb editorials diferents i si no és en moments així no tenen ocasió tampoc de veure-us. Bueno, potser en algun Sant Jordi, però és difícil que coincideixin els escriptors de diferents editorials en la mateixa zona, normalment.
Esclar,
van buscant uns horaris diferents. Bueno, doncs avui us volia embargar d'una Premi Llibreter que quan la vam descobrir ens va agradar moltíssim. Aquell any jo estava del jurat del Premi Llibreter i recordo que quan em van proposar el seu llibre jo no ho volia proposar i ara us diré entendreu per què. No ho volia proposar per un motiu i és pel títol del llibre. Deia La nevada del cucut. I com que es deia La nevada del cucut, jo pensava, semblarà aquí que es compres cap a casa, està molt mal fet.
Però... Bueno, està mal fet o no, perquè de tant en tant també es comprar cap a casa, doncs...
Ja, però bueno, jo sempre tinc molta por, i llavors ho va proposar un altre membre del jurat, afortunadament vaig dir, ai, que il·lusió que ho hagis proposat, perquè jo també ho volia dir, però me tirava enrere aquest motiu. I en el moment en què tot el grup es va posar a llegir el llibre i tal, doncs vam coincidir que la Blanca Busquets, amb tot el que portava escrit, havia tingut el reconeixement que es mereixia, una dona que sap, és molt intimista en les seves novel·les i té una característica i una habilitat especial en explicar-te unes històries en les quals els personatges... han tingut un lligam en un moment puntual de la seva vida en el qual poder ells no n'han sigut conscients. Per dir-te una cosa, per exemple, una parella podrien estar celebrant un dinar o un sopar important en la història, que això sigui molt representatiu per la història, i el cambrer que els està servint doncs surt en un altre moment d'aquesta història, perquè també és un personatge que ha afectat en la relació o ha afectat en la història. Llavors, sabrem què li està passant en aquest cambrer més endavant o més enrere, que podria ser, doncs jo què sé, que surt un moment a fumar i està pensant en alguna cosa del seu passat, i en aquí va enllaçant la Blanca Busquets en una novel·la, va enllaçant personatges que fa que tots s'hagin, o nosaltres els coneguem a tots, malgrat entre ells, aquests personatges no sàpiguen la importància que han tingut per lligar aquest fil. Llavors, l'últim llibre que tenim a la taula, les novetats de les llibreries, de la Blanca Busquets, es diu Els dies robats. I fa una mica el que ja havia fet a Tren a Puigcerdà i el que havia fet amb altres llibres, que ja és tancar aquests personatges en una, per una qüestió, en aquest cas la pandèmia, deixar-los sitiats, per dir-ho d'alguna manera, en un espai del qual no podran sortir, i a partir d'aquí, doncs, que es coneixen més i que intimen més, van sortint coses del passat i van sortint fins a quin punt entre ells poden haver tingut relació. Aquest llibre tracta d'un poble dels Pirineus. Ella gairebé sempre situa els llibres doncs, a espais muntanyosos i és molt... bueno, és una autora que ella, espera't, ja us ho diré, d'on és, perquè sempre me'n descuido, però com que ja tinc ordinador davant...
Exacte.
Gairebé tots els llibres els situo allà mateix.
Per la zona dels Pirineus, d'alta muntanya, al final.
Sí, el tren a Puigcerdà, ella... és un llibre que ens sap molt de greu que estigui exhaurit, aquí ara direm a les editorials que agafin el d'allòs.
El relleu, no?
El relleu. Està exhaurit i és una llàstima. És una història, que no és el que estem explicant ara, que em desvio, d'un tren que va cap a Puigcerdà i queda parat per la neu. Hi ha una nevada tan forta que queda parat unes hores fins que no poden retirar la neu de la via i vas entrant, el lector va entrant en els pensaments de la gent que hi ha en aquell vagó i ets conscient d'això que us estic dient, aquesta gent d'una manera o una altra, en el seu passat o en el seu naixement o en la seva infantesa o han estat lligats d'una manera o una altra. El poble on està situat gairebé tota l'obra és a Can Toni Gros.
Ah, mira.
Com que no hi he estat, doncs no m'havia quedat molt d'allò. Gairebé tot està situat allà. Que hi ha aquest, el tren de Puigcerdà. Doncs ara torna a ser en un poble dels Pirineus, en aquí no parla de que sigui tant tot Can Toni Gros, però sí que hi ha hagut unes persones que han pres la decisió d'anar a fer una retirada per estar dedicar-se a meditació, a ioga, a pilates... I
que està molt de moda.
Sí, i sobretot poder-t'hi escapar, no? I passar-hi uns dies, vull dir. I bé, en el moment en què estan allà, ja dedueixo la pandèmia, podria ser que fos una nevada, sí, perquè he llegit la d'allòs, la contraportada, i es veuen, queden tancats en l'espai aquest que ni pensaven, ni se'ls hi acudia, ni de cap manera hagués sigut... allò, estaven preparats per algú que els hi ha vingut a sobre i aquí és on es va obrint doncs la història i allà on la Blanca Busquets va desgranant el que en ella n'és experta, que és aquestes relacions humanes, les quals un petit moviment, una petita acció provoca doncs un tsunami a la vida dels altres. Si heu sigut mai conscients, no?, d'això, d'una decisió que prens tu, com canvia la vida d'altres.
Sí, sí. Jo el que anava a destacar és que és complicat escriure, la visió de tants personatges i que acabi tot encaixant. Trobo,
ella té una habilitat especial imaginar-se... Vosaltres ho heu fet mai, allò de quan t'estàs avorrint o estàs en una cafeteria o estàs en una estació de tren, que imagina que no tenim mòbils, perquè ara això ja no passa. Però quan no teníem mòbils ens miràvem la gent que hi havia a pocs llocs i dèiem, aquests poden ser pare i filla. Aquests dos potser són amants que s'han escapat. Mira, jo aquest diria que és el final. I jugàvem a endevinar qui era qui i quina relació tenien la gent. Jo no sé si ho heu fet mai.
Jo sí.
Trobo superdivertit. Doncs bueno, és una mica el que fa la Blanca amb això, però aconsegueix no només fer això, sinó que els hi fa aquest fil de, que us dic, no?, d'una passada d'un a la vida de l'altre, d'un frec, res, un punt. I llavors una altra debilitat i divertidíssim trobar-ho, gairebé sempre la xocolata està present en els llibres de la Blanca Busquets.
Curiós.
O bé una persona moribunda davant un tall de xocolata que és l'últim desig, o bé algú enamora amb un altre amb un bombonet perquè, doncs, bueno, perquè sabia que li agradava, o bé, bueno, una debilitat que té un personatge i que no
la
es permet
xocolata.
Mai res, l'únic, doncs, un tall de xocolata en un moment donat, doncs, la xocolata és també molt present a les novel·les de la Blanca, que fins i tot jugo tot sovint quan començo una novel·la a veure quan tardarà a sortir la xocolata, que sempre és una de les protagonistes
de les novel·les
de la Blanca Busquets.
Doncs no sé, no sé si abans d'acabar podem recordar el títol del llibre de la Blanca Busquets.
Els dies robats, que vull dir la idea de dies robats, poder, molta gent la va tenir en la pandèmia, d'altres els va tenir com els dies regalats, eh? Però la Blanca Busquets, en aquest cas el títol és els dies robats. L'autora Blanca Busquets, extraordinària, l'editorial Proa, la col·lecció Taronja, d'aquell vaixell que és la col·lecció A tot vent de Proa, i bé, absolutament la trobareu a totes les taules de les llibreries, perquè, bueno, els llibreters hem gaudit molt amb les novel·les de la Blanca Busquets, són per tots els públics, agraden molt a moltes línies de lectors.
Ens hem d'acomiadar aquí perquè sí, ja seran les 9.
Doncs a la propera, ja per ara i ja avui hem fet la feina.
Exacte, moltíssimes gràcies,
bé,
que vagi molt
bon
bé.
Dia.
Bon dia, adéu, adéu.
Adéu.
I nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest supermatí. Adéu, adéu.